L'aula es vesteix de lila per celebrar el Dia de la Dona amb un trimestre carregat de conferències protagonitzades per dones que aborden des d'una perspectiva transversal qüestions relacionades amb els drets humans, política internacional, cultura i ciència. Hem convidat a Anton Carbonell, que és president de l'Aula d'Extensió Universitària de Castellà, i el tenim ja a punt amb la Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs sí, Carme, estic aquí avui amb l'Anton Carbonell, que és un vell conegut del programa, és el president, com deies, de l'Aula d'Extensió Universitària, i és que aquesta setmana és una setmana molt especial perquè justament aquest dimecres és el Dia de la Dona i avui teniu una convidada molt especial, que és la Nadia Ghulam. M'agradaria que em parlessis una miqueta d'aquesta activista, escriptora, que té una història vivencial molt important.
I tant. Sí, té una història que, a més, ha explicat en un llibre que es diu El secret del meu turbant. De fet, ella va haver de fugir de l'Afganistan, el seu país, va néixer a Kabul, i va passar la seva major part de la infantesa i de l'adolescència, fins que va abandonar el seu país una mica el 2006, obligada per les circumstàncies dels talibans. No? Llavors, durant la seva infantesa va travessar totes situacions molt complicades, grans adversitats, però va ser capaç de superar-les, gràcies sobretot a la seva valentia, és una dona molt, molt valenta, i actualment viu com a refugiada a Catalunya, treballa com a educadora social, és una activista pels drets humans i els drets de la dona, no solament de les dones afganeses, que sobretot, però vaja, de la dona en general. De fet, ha vingut aquí a Castellà en alguna ocasió per parlar dels drets de les dones. Va fundar una associació que es diu Ponts de la Pau, amb la qual ajuda que els nens i les nenes de Kabul puguin tenir una oportunitat a la vida, sobretot a través de l'ensenyament, de l'educació, no? I tot i la situació del seu país, que, com bé sabeu, no permet aquesta educació a les nenes, per descomptat, i als nens, molt mediatitzada per la religió, no? Llavors, és coautora de diversos llibres, no? Aquest que us esmentava abans, aquest que es diu El secret del meu turbant, on explica la seva història personal, que no us desvetllo perquè us compreu el llibre i la llegiu.
Molt bé,
així,
molt
no
bé.
No fem espòilers, eh? Però sí, ha anat fent llibres, sobretot en col·laboració amb altres persones. És curiós perquè quan va començar a viure aquí a Catalunya, doncs molts dels llibres, lògicament, els escrivia en col·laboració perquè la llengua, doncs, tant el català com el castellà, no els tenia encara molt, molt ben sabuts, no? Però ara, així va fer, per exemple, un llibre que es diu també La primera estrella del vespre, que és un llibre molt bonic, també, que ja gairebé, diguem-ne, és com una obra literària, com una novel·la, encara que parla, com sempre, de la situació del seu país, al fons, no? I ara, últimament, ja s'ha animat a fer llibres ella sola, com a autora. Per exemple, ha fet un llibre molt bonic, adreçat als nens, que es diu El país dels ocells sense ales, que és un llibre, en principi, adreçat als infants, però, com sempre passa amb aquest tipus de llibres, els pot llegir qualsevol edat. Es pot llegir qualsevol edat perquè té prou missatge i prou interès i prou gràcia, fins i tot literària i artística, perquè és un llibre amb imatges, no?, amb il·lustracions, que crec que qualsevol edat el pot gaudir, no?, aquest llibre. I després un altre, que és el que potser està més relacionat amb la conferència que ens farà l'aula, que és aquest llibre que es diu Somiant la pau. En definitiva, és un llibre que té com a subtítol Una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans. Perquè, clar, com molt bé sabeu, la situació actual a l'Afganistan és terrible. És terrible perquè les dones es veuen absolutament coartades en les seves llibertats, no? A la seva capacitat, amb les seves possibilitats, no solament d'educar-se, sinó de treballar, i que és una situació molt angoixant per les dones, tot i que precisament un dels sectors socials que s'han rebel·lat més contra aquestes circumstàncies a l'Afganistan són les dones. Vull dir que, tot i que saben que poden rebre molta repressió i les condicions de vida són molt dures, doncs s'han atrevit molt sovint a sortir en manifestació i expressar el que pensen.
Ara, dius això, ja estic pensant en les protestes a l'Iran, i la veritat és que no és el mateix país, però potser ens explicarà una història que ens ressonarà, no? Que té, doncs, semblen, de vegades sembla un mirall, no? I més ara que fa pocs dies que hem viscut el primer any en guerra entre Ucraïna i Rússia, somiant la pau, em sembla que pot ser una conferència, vaja, la que tindrà lloc d'aquí una estona, molt interessant per la gent que hi pugui participar, els socis de l'aula d'extensió universitària, però és que venen més dones, aquest trimestre. Una molt coneguda per tu, que ve la setmana que ve, que és la Cèlia Carbonell, una altra activista que ha voltat per tot el món i que de ben segur que explicarà una experiència també vivencial que ens deixarà tots una mica, no sé si corpresos, fins i tot.
Sens dubte, perquè ens parlarà de Palestina. De fet, la conferència es diu Palestina, el dia a dia de viure sota l'ocupació. A més, és una circumstància, és una problemàtica ben actual, perquè en aquests moments s'estan produint uns conflictes enormes a Palestina. Aquests colons que s'han instal·lat, han ocupat territoris, terres palestines, s'estan enfrontant amb violència, amb armes, amb els palestins. Hi ha una escalada que no sabem ben bé com pot acabar, però sens dubte que va amb molt mal camí.
Sí.
Vull dir que la circumstància és complicada, sí, sens dubte.
En aquesta comunicació, en aquest activisme lligat als drets humans, ella ha format part d'organitzacions com Open Arms, no? Que això també, sí, val la pena. No sé si la conferència també explicarà una mica el que ha vist de venir darrere i aquests conflictes, de vegades, morals entre la política i els drets humans, no? Sí. I les persones, i salvar les vides.
Sí, no, ella se centrarà en Palestina, però és evident, de fet va fer un màster ARMA, que es diu en Drets Humans i Democràcia, a la Universitat Saint Joseph de Beirut, on va viure molt de temps, al Líban, i ella, de fet, va començar el seu activisme social a les estades que va fer camps de refugiats de Grècia, a l'illa de Quios. I va ser en diverses ocasions. I després també va fer estades a Palestina. De fet, és curiós com va començar la seva relació amb Palestina, perquè es va integrar en una brigada catalana de gent jove que van anar, que es diuen la Recol·lectiva, que van a recollir olives a terres dels palestins perquè els pagesos palestins no ho poden fer. O sigui, els ho prohibeixen. O sigui, els cremen les collites molt sovint i els prohibeixen de recollir la collita. Llavors hi van gent d'associacions internacionals, no?, amb la voluntat d'això, d'ajudar-los doncs a recollir les olives i que d'aquesta manera puguin tenir la collita, puguin fer la producció de l'oli, etcètera, no? I va anar amb aquest grup i llavors va començar a conèixer la problemàtica de Palestina. Va viure, va conèixer gent, es va integrar bastant en aquell món, no? I a partir d'aquí va néixer el que en diríem el seu interès, no? Per exemple, quan era a Palestina la primera vegada, ja va col·laborar amb una cooperativa de dones que es diu Women in Hebron, a Hebron, que és terra palestina, i això, també molt interès en la defensa dels drets de les dones, no? Des de la circumstància d'un país que està en plena ocupació, no?
Tinc la sensació que tant el primer trimestre com ara esteu fent un esforç des de l'aula d'extensió universitària per portar més dones, no? Més conferenciants dones. Això és sense voler o és una cosa feta...
Totalment volgut. Volgut i, a més, estimulat, perquè tenim la sort, finalment, de comptar a la junta de l'aula amb dues dones, que són la Montse Estrada i l'Anna Vilà, que ens pressionen. I ho fan bé de fer-ho, perquè doncs, crec que toca que hi hagi una representació equiparable de dones conferenciants, perquè a més és que n'hi ha de molt bones. Vull dir que, per tant, no podem deixar de banda aquestes persones que tenen un interès en les seves matèries, no? I, per tant, doncs, els hem de portar a l'aula, perquè necessitem saber que ens expliquin què és el que saben, no? Què és el que poden comunicar.
La setmana passada vau col·laborar en la 15a mostra del Bram amb una xerrada amb la Núria Bou, em sembla, sí, que es deia, sobre els estereotips de la masculinitat, no? Podríem dir la masculinitat tòxica en l'època més daurada de Hollywood, no? Els primers anys. Per tant, doncs, no només són conferenciants, sinó que són temàtiques. També vau portar fa 15 dies una conferenciant que parlava de les dones matemàtiques més importants de la història. Sí, sí, sí. És a dir, que hi ha un esforç per feminitzar, no sé si dir-ho així.
Sí, així com també va venir una persona del món artístic a parlar de la Frida Kahlo, no?
Una
artista, doncs, que a vegades no se la reconeix prou i és una de les grans artistes, no?, que hi ha hagut al segle XX, no? Per tant, clar, sí que és veritat que es pot veure aquest viatge cap a la de reivindicació de algunes dones, no? Perquè ens interessa que, evidentment, els nostres socis siguin conscients que avui en dia, doncs, diguem-ne que les dones han de jugar un paper important, no?
Sempre m'agrada posar-te una mica en un compromís i no sé si ens pots avançar a algun dels noms del tram final, no?, de l'últim trimestre del curs, que sempre us agrada tancar amb alguna conferència així amb un nom més destacat. També venen les audicions íntimes, que és una cosa que ens agrada molt, que convideu al Xavier Echevarria Talarn, que fa mestre de cerimònies i apropa aquests virtuosos del jazz, música clàssica. És que n'hem vist de tots colors, eh? Ens pots fer ja una mica d'avançament?
Sí, perquè precisament durant aquest trimestre actual hem hagut de deixar de banda les audicions íntimes perquè no teníem possibilitat de fer-les i les hem traslladat al tercer. Llavors, efectivament, tindrem dues audicions íntimes, una el 13 d'abril, a més serà música antiga, música de Vivaldi, de Bach, de Corelli, de Maré, amb Santi Mirón, que interpretarà música amb viola de gamba.
Viola
da gamba, que es diu viola da gamba, fent servir la d'expressió italiana. I Marc Sumsi, que tocarà el clavicèmbal. O sigui, tindrem dos instruments, a més, que són de música, diguem-ne, antiga, més aviat, no? Perquè, sobretot, és en èpoques del segle XVI, XVII...
I a l'hora de transportar perquè són instruments antics.
Sí, sí. I a més que, per exemple, en el cas del clavicèmbal, és un instrument que està com en peces. I s'ha de portar en peces i llavors s'ha de, diguem-ne, instal·lar.
Com el Lego, no?
Sí, una mica, sí.
Muntar i desmuntar.
I amb molta delicadesa, ja ens ha dit el Xavier, diu, a veure, tenim una bona entrada, hi ha molts obstacles perquè,
clar,
s'haurà de portar amb molta cura. Doncs tindrem aquests dos músics, no?, que faran segons interpretacions brillants de música antiga. I després també hi ha el mes de maig, el 25 de maig, tindrem la Júlia Ferrés Llongueres, soprano, i l'Elias Arranz, baríton, que acompanyats al piano per l'Héctor Valls, doncs ens faran unes interpretacions sobretot de temes operístics, no? Vull dir que segurament faran un repertori d'òpera, O sigui que, per tant, tenim dues sessions que poden ser magnífiques. En una, diguem-ne, la música antiga, i en l'altra, la música per bones veus, no? Vull dir, soprano i baríton.
Això, pel que fa a les audicions, i en referència als ponents, teniu algun tancament pensat d'aquells estrella? Perquè jo sé que hi ha conferenciants que potser són més mediàtics i atreuen més l'atenció dels socis.
Sí, sí. Sí, sens dubte, per exemple, remarquem la Txell Feixes, prou coneguda, periodista que ha estat a Beirut cobrint tot el que és l'Orient Mitjà, no?, com a periodista.
Molta política internacional, també, aquest curs, eh?
Sí.
Del tema de les megapotències, sí, el conflicte de Rússia, Xina,
temes
Estats
actuals,
Units,
no? Sí,
les
temes
guerres...
Temes que tenen una actualitat allò coent, no? I la veritat és que la Txell Feixes, a més, ara publica un nou llibre. Havia publicat un que es deia Dones Valentes, i ara en publica un que es diu Aliades, no?, que precisament la seva conferència es diu Les dones valentes i aliades de l'Orient Mitjà. O sigui, dones, no?
I això quin dia?
Això seria... Bé, ara mateix no el tinc aquí el dia,
però no vaja. No
pateixis. Sí, és...
Queda temps.
Sí, 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 exacte. Vull dir que aquesta és una de les conferències estrella que tenim, plantejades, que segurament es farà en un format de conversa.
Ah.
Perquè la Txell ens ha dit que ella no, això de fer conferències no li agrada. De conferenciants així interessants, per exemple, hi haurà també una persona que és el Jordi Nieva, és un jurista, és un advocat penalista que ja ha vingut diverses vegades a l'aula i que és un home que sempre ens encanta perquè és d'una lucidesa a l'hora d'analitzar tota la qüestió judicial, increïble, i com aquest és un dels problemes, el poder dels jutges, no? Que en aquests moments s'està parlant tant, doncs ell sap fer unes anàlisis molt completes, molt ajustades, molt mesurades, sempre allò que se'n diu donant totes les claus per entendre el problema, no? I la veritat és que estem molt agraïts que torni a venir, perquè és una persona que de les vegades que ha vingut doncs ens ha agradat moltíssim. I després també voldria destacar una persona d'aquí del poble, no?
Vinga.
És el Jordi Casanyer, que ens vindrà a parlar de la diversitat funcional.
Molt
sí,
bé.
Vull dir que és una persona que és d'aquí, que treballa aquí a Castellà.
De la Sala Puigverd.
Sí, exacte. Sí, sí, sí.
Doncs, Anton, només em queda dir-te que gràcies, agrair-te que tornis al Connectats i que quan m'expliques totes aquestes conferències i temàtiques em venen ganes de jubilar-me per...
No caldrà,
per poder anar a l'aula.
No és necessari ser jubilat o jubilada per venir a l'aula,
Vull dir que, per exemple... Més 60.
Va, 50 ja els acceptaríem.
Sí?
Sí, sí.
Veus? Ja no estem tan lluny.
Sí,
doncs, Anton...
Que, més que res, el que es tracta és de gent gran, no? El concepte aquest de gent gran que es pot estirar per les dues bandes.
Doncs et deixem, perquè a més, d'aquí una estona, a partir de les 6, estarà la Nadia Ghulam amb aquesta conferència sobre Afganistan, un conflicte permanent, diria jo, que no s'acaba mai i que al final doncs nosaltres des d'Occident també tenim alguna cosa a fer, a dir i sobretot a conscienciar-nos que hi ha altres realitats fora de la nostra zona de confort. Anton, gràcies i bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies. Bona tarda.